Escrivant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui en el divan una campiona. Líder, treballadora incansable, innovadora, creativa, arriscada, inquieta, talentosa, ambiciosa, global, nacional de Catalunya, independentista, exdiputada, directora d'equips, persuasiva, entrenadora, visionària, lliure, artista dels moviments àgils, vells, certs i rítmics creats per a les persones perquè neixin, s'elevin i es fonguin en l'aigua que els acarona. La nostra llicenciada en Filologia Anglo-Germànica ha aconseguit novament el pòdium i ha fet pujar ara als Jocs Olímpics de París la Xina. Però abans havia portat a l'èxit rotund i sense precedents a molts altres equips de tot el món, entre ells i durant molts anys l'espanyol. És clar que també l'han volgut tenir molt a prop a Mèxic, Grècia, Ucraïna, Israel, França o Suïssa, entre d'altres. Qui és la filla de dos professors de secundària? Qui és la mare de la dissenyadora de moda? Qui és la que va ser diputada i gairebé showwoman a la televisió? Qui, la que de la natació sincronitzada n'ha fet art pur? I l'última pregunta abans de la primera. Com es pot saber quina és la màxima alçada a la que pots volar sense que el sol et fongui les ales? Anna Tarrés, benvinguda al divan.
Moltes gràcies. Uau!
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 Uau! Agafada en aquest punt, que ens ha triat en Josep Lluís Santissó, a l'altra banda el so i el muntatge, per què has escollit aquesta peça?
Bueno, perquè són peces que em defineixen a la meva... Llunyana l'adolescència, anava a dir adolescència, no, però la meva joventut, no?
La meva joventut. No tan llunyana, no fa 300 anys encara.
No fa 300 anys, però en fa uns quants.
L'adolescència sempre és lluny.
Quasi 30. Trencador, música que mostra rebel·lia, música que t'ajuda a sortir del teu lloc de confort, música que explica coses.
Trencadora, rebel, diríem, no sofà. Tu ets la no sofà.
Soc la no sofà, però soc al mateix temps aquell sofà de cap de setmana que alguna vegada he fet, no? Deia, quan estava a la plena èlit, quan era realment la bogeria de el gran moment de creació, on sobretot apreníem amb com fer totes aquestes coreografies que hem arribat a fer, necessitava arribar a casa i estar els diumenges, i jo sempre deia que la millor teràpia que tenia era estar asseguda al sofà veient qualsevol de les pel·lícules que en aquells moments encara miraven molt la tele, no? I qualsevol pel·lícula d'aquestes d'Antena 3 on et feien plorar. Jo sóc una d'aquestes que plores sovint amb les pel·lícules i saps, plores per lo d'ells i plores per lo teu segurament també.
Perquè t'identifiques una mica. Mira.
You reminded me about what the most important thing in life is. Do you know what I think it is?
No, ma'am.
Ara hem anat al cine. Però no hem vist una pel·lícula d'aquestes que dius tu que et fa plorar perquè et relaxa, et surt tota l'atenció. Què és això, en realitat, no? Després de l'esforç. Sinó que ara estem veient tomàquets verds fregits. Mira.
Maybe. Let's go.
After Ruth died and the railroad stopped running, the cafe shut down and everybody just scattered to the winds. It was never more than just a little knockabout place.
Una pel·lícula que mira que ja té anys, és del 91, basada en la novel·la de Fanny Flax del 87. La història sobre l'amistat i la relació entre dues dones. I quan t'emociones, eh? Quan es parlen amb tota la franquesa del món, no? Què et recorda? Per què ens l'has triada?
Jo crec que després de fer aquesta reflexió on demaneu coses que t'agraden, diferents músiques, de coses que t'agraden, pel·lícules, sí, músiques o sí, llibres i tal. Vaig triant moments on la dona té un protagonisme molt important, on la dona acaba lluitant per la seva dignitat, on la dona doncs arriba a fer coses increïbles com les que fan aquestes dues dones per abolir el monstre que estan tenint a casa i que els hi fa la vida impossible, no?
I ho aconsegueixen.
Ja ho aconsegueixen.
Que primer dius, em sé aquest escenari, i va canviant, diríem, el relat, com no t'imagines, però que toca profundament.
Bé, és una d'aquelles pel·lícules que... Jo crec que hi ha poques pel·lícules que m'han tocat profundament, i aquesta és una de les que recordo, i recordo molt bé per aquesta manera de l'enginy, no? Com pensar, com fer una venjança creativa, una venjança on el que realment està tocant la llaga cada dia, finalment es menja aquell menjar tan deliciós que no revelarem el que és.
I també ens ha triat alguns llibres. Ara som-hi amb una traducció de Núria García Caldés, Aquell temps entre costures. Una màquina d'escriure va fer esclatar el meu destí. Va ser una Hispano-Olivetti i el vidre d'un aparador me'n va separar unes quantes setmanes. Vist des d'avui, des de la protecció dels anys que han anat passant, costa de creure que un simple objecte mecànic pogués tenir prou potencial per capgirar el rumb d'una vida i dinamitar en 4 dies tots els plans que havíem ideat per sostenir-la. Tot i això, va anar d'aquesta manera i no vaig poder fer res per impedir-ho. No eren grans projectes en realitat el que jo atresorava en aquells moments. Es tractava tan sols d'aspiracions senzilles, gairebé domèstiques, coherents amb les coordenades del lloc i el temps que m'havien correspost a la vida. Plans de futur assequibles per poc que allargués les puntes dels dits. Aquells dies el meu món girava lentament al voltant d'unes quantes presències que considerava fermes i immortals, i la meva mare em configurava sempre la més sòlida de totes. Era modista, treballava com a oficial en un taller de clientela noble, tenia experiència i bon criteri, però no va passar mai de ser una simple cosidora assalariada. Una treballadora com moltes altres que al llarg de 10 hores diàries esmerçava les ungles i la vista a tallar i a cosir, emprovant i rectificant peces de roba destinades a cossos que no eren el seu i a mirades que rarament tindrien com a objectiu la seva persona. Del meu pare en sabia poc llavors, res. Amb prou feines, res. Mai no el vaig tenir a prop, però tampoc no em va afectar la seva absència. Mai no vaig sentir cap gran...
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Les dones, la mare, la filla, un pare absent. Novament, les dones protagonistes.
Sí, probablement a casa les dones han tingut sempre un paper molt, molt important. La meva àvia, a la seva època, era llevadora i era la persona, una de les persones que portava els diners a casa amb una emprenedoria important, no? A l'època de la guerra i la postguerra, doncs, imagina't quina vida tan difícil que portaven. La meva mare ha viscut la postguerra i sempre parla de... com s'enfadava ella perquè els homes tenien, els hi tocava, el seu germà sempre els hi tocava la porció més gran, no? I les germanes s'havien de repartir...
La porció de formatge,
la porció del que fos. I elles s'havien de repartir la taronja.
Això és fort, eh? És a dir, per als nois, la part més gran. Les noies que se la guanyin. Els nois ja han nascut amb el premi per ser nois.
En aquesta línia, la mare, la Pepa, és una dona en aquests moments de 83 anys, amb 3 carreres universitàries.
Quin 3 carreres?
Imagineu-vos.
Què ha estudiat la mare?
Física i química, farmàcia i enologia. Mm. O sigui, el pare era matemàtic, per tant, envoltats d'una història que després jo he agafat un camí totalment diferent, molt més creatiu i molt més, direm, desordenat, no? Però allò queda les llavors d'aquest gust per l'educació, pel respecte, per aprendre, per les inquietuds, no? Per ser curiós, per sempre arribar una mica més lluny.
Per arribar més lluny. Vas tenir consciència que eres una dona i et costaria més? Quan?
Quan he estat a la federació i quan he hagut de lluitar per cada petit passa que fèiem. O sigui, cada moviment ha estat quasi bé en una pujada a l'Everest. Des de lluitar per deixar-nos de dir les sirenetes, poder lluitar per un tros d'aigua o pel sou.
A les sirenetes, que aparentment és bonic, és un diminutiu que empetiteix.
Totalment, totalment. Nosaltres no érem les esportistes, érem les sirenetes. Clar, o sigui, això... A veure, però crec que també ha estat la gran carrera que hem fet, no?, com un grup de dones amb un esport desconegut i molt minoritari. Hem estat llaurant la terra, l'hem abonat, l'hem cuidat i al final hem pogut treure un producte del qual estem molt orgullosos perquè és nostre, no? I l'hem fet a casa i l'hem fet a la nostra manera, amb ajuda de molta gent, no? I darrere tot això hi ha un gran equip. Però el que és important és que del no-res també pot créixer una gran rosa, no? No dic del no-res, hi havia una gran gent, un grup de persones molt amateurs que es dedicaven a aquest esport i aquí jo vaig veure que m'hi trobava bé perquè venia de ser una gran nedadora que em van cremar i vaig decidir deixar-ho. I a l'escola anava a les monges, a les Sierves de San José, on ara està Sunion, i la professora de gimnàstica doncs, ens feia fer gimnàstica entre gimnàstica artística i gimnàstica rítmica. Per tant, em trobo arribant amb 11 anys a la piscina de Can Caralleu, al Club Natació Callípolis, amb una gran base de natació i una gran base de gimnàstica, i això va fer que de seguida pogués...
Al cap de 6 mesos ja estaves fent campionats d'Espanya.
Així és.
Molt ràpid.
Molt ràpid. En aquest sentit ha estat precoç. És com si d'alguna manera implementéssim el que després seria la ciència, no? La ciència esportiva de l'esport. O sigui, per ser bona en aquest esport, doncs has de tenir una base de natació i has de tenir una base de gimnàstica.
I continues nedant i fent gimnàstica i tot això, sí?
No.
No, com ara, que no?
Ara només nedo al mar. No.
Oh, però el mar t'agrada molt.
El mar m'agrada molt. Sempre dic que m'encantaria jubilar-me amb un vaixell. I
viure en el vaixell.
I viure en el vaixell i navegar.
Navegar. Però navegar pel món ja ho fas. Fa molts anys que navegues pel món.
Més que res, volo pel món i vaig a piscines amb hotels, però sí, navego per tot el món. Un gran honor, realment, amb un caràcter com el meu, que és curiós, que m'agrada estar envoltada de gent que m'agrada conèixer, que m'agrada investigar, aquesta oportunitat d'estar amb gent tan diferent, en països tan diferents i en cultures tan diferents, doncs m'enriqueix.
A tu haver estudiat filologia, allò anglès, alemany, t'ha anat perfecte per anar pel món.
Sobretot perquè l'alemany encara me'n recordo molt. No, és una broma, aquesta és una broma.
Però t'ha anat perfecte.
M'ha anat bé, sobretot, mira, jo volia fer INEF, clar, jo volia fer, però els pares em van dir, escolta'm, potser tens una certa habilitat pels idiomes i tal, perquè, bueno, allò que els pares te'n putxen cap allà. L'altre ja ho faràs quan siguis gran.
Ja vindrà.
I els vaig fer cas, i la veritat és que sí, que una carrera de lletres el que et dona és un gran background per com a mínim he llegit molt, he hagut d'escriure, he hagut de pensar, he fet redaccions, parlo una mica de francès, parlo una mica d'anglès, alemany no el parlo. I sobretot parlo de la vida i de com m'agrada i com m'ha agradat poder compartir tot això que sé i que conec amb la resta.
Però, és clar, diríem, per exemple, no? Arribes a la Xina, la cultura no té res a veure, la manera de relacionar-se de la gent tampoc té res a veure, i tu has de fer, com ho dius, allò de persones normals, persones especials, les has de convertir i has de fer que sentin que són un equip, que es volen ajudar, que tenen un mateix objectiu, que han de lluitar, que han de perseverar. Com ho fas? Si no saps res d'aquella gent, de moment, el primer dia que hi arribes.
Doncs resulta que jo ja em preparo una mica el terreny.
Sí,
em preparo una mica. Em preparo una mica el terreny, parlo més que llegeixo. El primer que faig és tenir un amic que vam conèixer el 2008, que és el Sergi Vicente.
Havia
sigut corresponsal de TV3.
Gran periodista.
Gran periodista. Doncs el seu germà, el Roger Vicente, està a la Xina, casat amb una xinesa i amb dues criatures. Clar, jo el primer que faig és trucar, a part de parlar amb el Sergi, que ja em posa una mica amb antecedents i tal. El fet de tenir una família catalano-xinesa a Beijing, on ella realment coneix perfectament la seva cultura i, a més, coneix la nostra, perquè ella va venir aquí, es van conèixer a Salamanca, no? Però passen els estius aquí a Barcelona, o sigui que saben com som nosaltres. Això ha estat una de les lliçons més importants que he tingut i una de les mestres més importants que he tingut. Perquè quan tinc algun problema de per què es comporten d'aquesta manera, per què fan això?
Com ara què? Per què fan com ara què?
Per exemple, el fet de que pels matins no saludin, no diguin res.
No et diuen bon dia?
No, arribar a la piscina, després havia tornat a Barcelona, arribo un dia cap allà, algunes ja ens havien vist i sí, però estic a la piscina, arriba un altre grupet i com si ens haguéssim vist feia 5 minuts. Clar, és que ja no només que ahir no ens vam veure, és que no feia potser un mes que no em veien, no. A mi aquesta manera d'expressar poc els sentiments, i no és expressar els sentiments, sinó per el que per nosaltres seria una falta de respecte, per ells a vegades és és respecte. O sigui, el fet de no molestar, no? Aquest tema de no molestar, el fet del superior, no? El superior se li ha de tenir un cert respecte, si està parlant amb alguna altra persona, és com si jo ara arribés aquí, t'hagués vist parlant amb algú, i hagués pujat i...
En silenci.
Sense dir-te...
Res. Ni aquí diem ni ase ni bèstia. Dius, què està passant? Doncs amb això t'ajuda. Ep, que veig un anell molt especial aquí, què és?
Un anell olímpic.
Un anell olímpic.
Un anell olímpic a creació del César Villegas.
Ah.
César Villegas, el president del Club Natació Callipolis,
sí.
El mecenes de tot això, el responsable de que existeixi aquest esport que tenim ara, tal com el tenim ara, és gràcies a ell, perquè allà als anys 50
sí.
ja va començar a entrenar aquest esport.
Va, que farem foto i tot d'aquest anell. Avui estem parlant amb la superentrenadora de natació sincronitzada, Anna Tarrés.
El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Ja han vingut els Eagles i aquest Hotel California al divan de l'Anna Tarrés aquí a Catalunya Ràdio. Per què? Què et recorda? Qui tenies? Què deuries tenir? Menys d'adolescent, eh? Jo crec que això són 13 anys o prou feines, no?
Aquesta cançó em porta a casa. Em porta
a casa,
a casa meva d'ara. Una cançó que escoltava molt el Santi, el meu marit, i que actualment és un dels hits que fan el Santi i la Júlia quan fan el seu repertori de música. Un al piano, la Júlia al piano i el Santi a la guitarra. Per tant, m'agrada perquè és aquell caliu. Em recorda el caliu de casa meva.
I de mare, què tal? Tarrés?
De mare, bé, faig el que puc.
Faig
com ho sé i he gaudit molt sent mare. Vaig gaudir molt el moment de pensar que era el moment, no? I que ja tocava, que ja havíem treballat molt i que el crit de la maternitat estava allà.
Perseguida per les aigües.
Sí. I va sortir una Júlia, una nena preciosa, maquíssima, que en aquests moments està estudiant disseny de moda, i, bueno, i acompanyant-la en aquest procés vital.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Ha arribat en Sinatra.
My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way.
Mira.
Regrets, I've had a few, but then again,
regrets, Fabio, eh? No sé si tens gaires retrets a fer algú. Tu tens retrets per fer?
Ara, amb l'experiència que tinc ara, no en tinc cap.
Ara ja no en tens
ara ja en
cap.
Tinc cap. Però en els seus moments sí que en tenia alguns. Penso, he escollit aquesta cançó perquè penso que defineix molt bé el que vaig fer i com ho vaig fer, no? Vam fer algo que era desconegut, que no s'havia fet abans, i vam intentar-ho fer la nostra manera, no? Ho vaig intentar-ho fer jo la meva manera. En aquells moments estava molt enfadada amb molta gent perquè havia de lluitar per qualsevol petit moviment que feia. Ara, amb el temps, quan un és gran i ja hem aconseguit moltes coses i veiem realment la veritable essència de la vida, no? Doncs s'oblida tot. When there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Tarrés i un tal Frank.
I've laughed and cried.
A veure, dues coses. L'última que has dit és quan ja sabem quina és, què és l'essència de la vida. Estimada Anna Tarrés, què és important en la vida, essencial?
Penso que estar tranquil amb un mateix, cuidar els altres, disfrutar, gaudir dels petits moments d'aquella amiga, d'aquell amic que necessita aquella ajuda i que te la demana i que llavors pots assistir. No està enfadat amb ningú, està content amb el que et toca, amb el que t'ha tocat viure, i si pots arreglar-ho una mica ho fas, i si no, i fas perquè vols, sense esperar res de ningú, que jo penso que aquest és una assignatura que tenim pendent, no? Que a vegades fem moltes coses però volem aquest retorn, no? I aprendre a donar sense rebre o a donar perquè vols fer-ho, no? Penso que en aquests moments és el que et dona l'experiència.
Jo crec que hi ha uns quants parcials, els tens aprovats amb nota.
Gràcies.
Molt bé. L'altre és tu dius el que vam fer. T'estàs referint sempre al que vas aconseguir a tots aquells anys amb la selecció espanyola. Explica'm a què t'estàs referint. Què vas aconseguir? Què vas fer?
El que vam fer és que un grup de noies, amb un esport molt minoritari que ningú coneixia, jo quan començo a fer natació sincronitzada, que ara es diu natació artística, als anys 80, doncs jo no sabia ni que existia aquest esport. O sigui, jo feia natació, natació normal, anava a entrenaments de natació normal i no sabia ni que existia aquest esport. Per tant, quan arribem al Club Natació Callípolis i veiem un grup de noies que està nadant amb música i ens hi posem i veiem que això ens agrada, part de tenir tota aquesta sort d'haver estat, ja sempre dic, no? M'ha tocat tenir una mica de sort, potser me l'he guanyada, però hem estat sempre en el lloc oportú, en el moment oportú. Quan els Jocs Olímpics del 84, per primera vegada la natació sincronitzada va ser olímpica, allà la Mònica Antic i jo érem les campiones d'Espanya, per tant ens va tocar anar-hi com a representants espanyols. O sigui, que d'alguna manera, després amb els Jocs Olímpics del 92, jo ja començava a ser entrenadora, ja vaig poder fer de pre-swimmer, vaig tenir l'oportunitat d'estar allà al costat de les millors, d'aprendre, de fer com d'esponja de tot aquell coneixement que estava allà i que jo el que havia de fer era integrar-lo amb la meva ambició, sí, ambició que tenia per conèixer i per aprendre cada vegada més. Vam fer això, vam fer...
El 94 ja va ser-ho i vas estar quants anys? 16, 17 de seleccionadora? Quants eren?
15.
Amb 15 anys, pam, 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 això era un no parar.
Sí, tot va començar amb el Callípolis. El Callípolis ha estat el club, és el meu club, i ha estat el club que ha sigut el pioner en tota aquesta aventura, perquè allà on no arribava ningú, arribava al Callípolis, no? Els meus mentors han estat allà, el César Villegas, la Maria José Bilbao, l'Anna Romagosa... O sigui, hi ha hagut una sèrie de gent que als inicis exercien de molts de contenció, no? Perquè clar, navegàvem cap al desconegut completament.
Però crear és això?
Crear és això. El que passa és que llavors vam tenir totes aquestes problemàtiques, no? Que ho fèiem aquí a Catalunya, i després els de Madrid no estaven contents i sempre havíem de pagar, saps? Més crèdits dels que ens tocaven i sempre han d'estar negociant. O sigui, els inicis van ser duríssims i sempre hi cosites, no?
Sempre hi cosites.
Les niñas no estáis al nivell, hi cosites.
Les niñas.
Les niñas,
no? Dius, aneu a fer punyetes, que no somos niñas. M'agrada molt això, som esportistes.
Exacte, i encara me'n recordo l'any 95, o sigui, estàvem en un campionat d'Europa, jo estava parlant amb la Gemma i la Irina, que en aquell moment eren el duet, parlant en català, i el senyor que era de Canàries agafava una emprenyada perquè que hables en castellano, i escolta'm, perdona, és que si ve una entrenadora americana i pot parlar, no estem en una reunió
formal,
estic dirigint-me amb elles per corregir-li si la cama està dreta o està torçada, no?
A veure, a 4 medalles olímpiques i 52 medalles en total entre les 3 grans competicions, els Jocs Olímpics, els Mundials i els Europeus, que això està aviat dit. No sé com abordar-ho, allò que finalment el president va dir, llavors el judici, uns diners, però tot allò no va ser fàcil. Ja està, ja m'ho he polit.
Tot allò va ser molt difícil. Tot allò va ser molt difícil. Va ser molt desconegut, també.
Sí.
Bueno, com es diu en castellà, no? Me crecían los enanos per tot arreu, no? Bueno, allò va voler justificar una manera de treure'm de sobre. Era incòmode.
Per què eres incòmode?
Perquè era molt incòmode, perquè jo estava lluitant molt pel meu equip i quan hi havia injustícies i hi havia corrupció, doncs jo ho denunciava. I això no va agradar.
Digue'm una injustícia i un acte de corrupció. Com ara què?
Una injustícia com ara que no tingués un sou equivalent als meus homòlegs dels altres esports, quan jo tenia medalles i els altres no. Un acte de corrupció, per exemple, voler donar-nos menys diners de les beques A2 que ens pertanyien perquè havia d'anar derivat a altra gent que no és la que havia nedat en aquell campionat.
Però finalment et van haver d'indemnitzar.
Finalment em van indemnitzar, sí.
Més enllà d'això, quins aprenentatges em vas treure d'aquesta situació tan complicada? Perquè es va dir de tot de tu.
Bueno, l'aprenentatge principal és que l'enveja és capaç de moure masses muntanyes. L'altre, que aviat ens pugem a un tren sense tenir gaire coneixement de les coses. El tercer és que estem molt manipulats per la premsa, per... O sigui, que hem d'anar amb compte, no?
Hi ha premsa de tot tipus, eh?
Hi ha premsa de tot tipus, però...
Persones de tot tipus al capdavall.
Però que en el seu moment, doncs, es va fer... Bueno, es va fer una manipulació de tota una història, que sí que és veritat, que existia una carta d'unes persones que es van queixar d'una sèrie...
Perquè tu ets molt dura entrenant.
Ah, jo sóc tot lo dura que penso que haig de ser i sóc com sóc. O sigui, no és que sigui molt dura entrenant, és que a mi em surt com natural, no? I aquí l'altre aprenentatge és que la frustració la portem molt malament i aquelles persones que potser no han assolit els objectius que volien, doncs necessiten culpabilitzar algun altre, no? Treure les responsabilitats de sobre i sempre portar-ho al costat. Sobretot vaig aprendre que amb la veritat mou muntanyes i que vaig tenir que tenir un equip humà al costat teu que sempre hi sigui és imprescindible per aconseguir tots aquests fets, no? Ja sigui guanyar una medalla olímpica, com pogués sobreviure davant de tot aquell terratrèmol que vam tenir durant aquell any.
Hi ha d'haver límits per a l'exigència. On es posa el límit?
El límit, sobretot, el posa la persona que està que
està nedant,
clar, l'atleta. O sigui, aquí establim una sèrie d'objectius i en un esport del rendiment ningú està obligat a ser-hi. Per tant, que sí que és veritat és que la mateixa història uns la viuen d'una manera i els altres la viuen d'una altra, no? I passa i és el mateix entorn, és la mateixa frase i és exactament tot el mateix, depèn de la motxilla que tu portis en aquell moment, tu la pots veure o la pots sentir d'una manera o d'una altra. Els límits, quins són els límits? Els límits són els que ens posem uns mateixos, no? Hem de saber aprendre a dir que no, en certs moments, hem de poder comunicar-nos, si no parlem, no sabem, no tenim, saps? Sempre dic el mateix, els entrenadors no tenim una bola de vidre màgica on et digui el que passa, si tu aquell dia
com
no estàs bé, doncs has de parlar-ne. Jo penso que he cuidat tant el meu equip com l'he exigit, no? O sigui, que en qualsevol cas tots els objectius han estat pactats i com tota la vida arribar on hem arribat no és fàcil, no?
I com neutralitzes la resistència al canvi que tenen les persones, algunes més que d'altres, no? Però que és un dels grans problemes que hi ha en les empreses, per poder avançar. Diu, sempre ho hem fet així. No, diu, és que és clar, si sempre ho hem fet així, obtindrem els resultats que obteníem sempre tirant a menys, perquè n'hi ha d'altres que avancen. Com ho fas per neutralitzar la resistència al canvi? Senyora Crac, Anna Tarrés, aquí al divan.
Sent jo mateixa. I ara retorno una mica a la història de Xina, no? Quan va passar allò, vaig demanar permís de dir, escolteu, puc fer una petita reunió? I l'entrenadora, la jefa d'allà, em va dir, sí, vaig agafar les noies, vaig venir, escolteu, noies, mireu, entre vosaltres i nosaltres, la meva cultura i la vostra, hi ha un gap important, hi ha una distància important, anem-la a fer una mica més curta, vosaltres m'ensenyeu realment com us comuniqueu i jo us ensenyaré com jo us comunico. Si veieu que la manera que jo ho faig no us agrada, m'ho dieu i no passa res. Però a partir d'ara, quan arribi, sisplau, diré bon dia, aniré, saps? I voldré que em digueu hola, Anna, estic bé, estic malament, una petita cosa. Això en el dia a dia. I el primer dia ens abraçarem i l'últim dia ens abraçarem.
8 segons, han de durar aquestes abraçades que ho tenim estudiat.
Sí, ho sé. I a més, la diferència és que van començar abraçant així que tu notaves.
Que es anaven acostant.
No, notaves que
no volien.
Això, saps l'abraçada que et fa un adolescent que te'l fa perquè tu l'estàs abraçant? No et vol abraçar? Exacte. Doncs, i al final, no, l'abraçada, que crec que heu pogut veure als jocs, no? Després de tantes hores de patiment, de tant esforç per de dir aquesta abraçada així ben forta i que et fa que
les llàgrimes
et caiguin, no? Doncs això, faig això. Intento realment motivar la gent a sortir de l'àrea de confort perquè tots els canvis són bons i conèixer. I si no passa res, sempre pots tirar enrere, no? Si no t'agrada, pots tirar enrere. Però atrevir-te a provar alguna cosa nou, doncs no està mai de menys.
Atrevida, creativa, ambiciosa, Terrés.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies. So you think you could tell
heaven from hell. I ha arribat ara Pink Floyd al teu divan i això, Terrés,
Doncs és aquella música que et porta una altra, em porta una altra vegada a casa, no? Desitjo que estiguis aquí, no? Desitjo que tots estigueu aquí, els que sou part de la República Independent de la Terrés, sempre sereu convidats a casa.
La República Independent de la Terrés. Vinguim al darrere amb un flabiol.
Bueno, fem el que podem. És una república molt ordenada, independent, però sí, una mica això. Fem les coses de manera diferent.
Això que fessis de diputada al Parlament, Puigdemont, tot això, què?
No, són aquestes... Sempre diuen, no?, que quan es tanca una porta s'obren moltes finestres.
Tu que les empenys, saps?
No, a mi em van trucar, el senyor president Puigdemont, en aquell moment volia guanyar unes eleccions i algú va tenir una idea de fer una llista civil amb gent que siguessin referents de la vida quotidiana, no? En aquest cas van pensar en mi amb el tema d'esports. El president Puigdemont em va trucar i li vaig dir, estàs segur que em vols a mi? Volem reinventar la política. I allà em vaig tirar a la piscina.
Mai més ben dit.
Mai més ben dit.
Quina piscina és més difícil, la de la política o la de l'aigua, la de l'artística o sincronitzada?
Per mi la de la política, perquè entrava en un món desconegut, en un món que des de fora és molt difícil d'entendre. Una vegada estat a dins l'entenc una mica millor, però que necessites un gran training, no? Necessites molt entrenament per poder comprendre i per poder ser capaç d'articular, no? D'articular i fer una composició creativa que realment estigui cuidant a tota la societat en general.
I ha fet així, m'ha estès les mans, eh? I com expliques què és Catalunya quan vas pel món?
Mira, explico que som un país que estimem molt la nostra terra, que lluitem pels nostres drets, que tenim un idioma propi, que tenim una mica de tot. Tenim mar, tenim interior, tenim muntanyes, tenim neu, tenim horts i tenim... I
ciutats, tenim, grans ciutats.
I tenim indústria. L'última vegada que vaig explicar que era Catalunya al món va ser portant uns calçots a la Xina. Estava a Sarral, el poble on viu la meva mare, Conca de Barberà, i era Pasqua, havia de marxar el dia de Pasqua, vam celebrar la Pasqua un dia abans perquè havia de marxar cap a la Xina, el mateix diumenge, i passem allà al típic, has d'anar, ves un moment a comprar, i hi havia allà un farcell de
calçots.
De calçots que feien un olor que estaven acabats de collir. I dic, escolta'm, Pep, els ho puc emportar. Diu, tots per tu. Comprar una salsa de
romesco.
De romesco, gràcies. Estic aquí encallada, la salsa de romesco.
Se t'allà i que no sé cuinar.
I tal qual, et truco a la Xina i dic, escolta, puc portar això? Diu, intentem-ho. Doncs 25 bosses de plàstic a sobre, no és gaire ecològic, però és que, clar, allò feia
una oloreta
que enamorava. I tal qual, arriba cap allà. Jo en aquell moment no vaig poder estar amb ells, però el Roger, aquesta família catalana, el Roger Vicente, sempre diu, Anna, amb la gastronomia realment podria ser la millor ambaixadora de Catalunya al món.
I tornaràs a la política?
M'interessa. Jo en aquests moments encara estic amb vida activa amb l'esport, però no ho descartaria.
I això de viure en un hotel els dies que ets a la Xina, vius en l'hotel?
Vic a l'hotel.
Quina sensació fa viure en un hotel?
Bueno, visc en un hotel uns quants dies, de dilluns a divendres, i per això et dic que ho porto molt bé, perquè sempre intento interactuar molt amb la gent d'allà o trobar gent que em faci la vida una mica diferent. I els diumenges fem diumenges a la catalana.
Què vol dir?
Que vol dir anar a casa de la Xauger i el Roger, i aleshores o bé fem un arròs o fem un... Ell cuina, ell està fent pa amb tomàquet, amb, clar, aquí...
A Pequín.
A Pequín, clar.
Pa amb tomàquet a Pequín.
Clar, amb els fuets de Serral que són, hem decidit que són molt bons.
Molt bons, molt bons.
Després la sobrassada, hem de portar cada vegada que vaig cap allà, haig de portar un paquet de sobrassada, perquè és el que, una de les coses que també els recorda, no? El gust i el sabor de la Mediterrània.
Quan ha estat l'última vegada que has tingut molta por?
Uf! Diumenge passat, o fa dos diumenges, quan tornava a Barcelona, després de les vacances, que va fer aquella tromba d'aigua que em va caure entre Canet i Mataró, t'haig de dir que vaig passar molta por. Perquè vaig entendre, quan algú sent a les notícies, que hi ha hagut un cotxe que ha estat portat per la Riera, saps? I érem uns quants que anàvem a 40, no sé si et referies a aquesta por, però un dels moments que he tingut por de veritat, perquè a més anava sola, és, i, ostres, en aquestes situacions què fas?
I el risc t'agrada? T'excita?
No especialment, aquest risc de... Depèn de quin risc, però no especialment. O sigui, soc atrevida a qualsevol risc, però no et diria que és algú que m'exciti.
La llibertat?
Sí, imprescindible.
La llibertat, tu ets la fera de la llibertat.
Bé, la fera de la llibertat, una llibertat amb... M'agradaria ser més lliure a vegades dels que sóc, que vol dir fer algunes coses que no faig perquè la vida et porta que has d'atendre, no?, necessitats de tothom. Però una sensació de llibertat que ha estat realment... que l'he pogut sentir realment ha estat quan vaig deixar la selecció nacional. O sigui, després de tot el que va passar, deixar de tenir aquella pressió d'estar el dia a dia a la piscina i haver d'aconseguir resultats i haver de cada Jocs Olímpics ser una mica millor, aquesta sensació de calma per mi va ser la llibertat més ben entesa.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million about a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way.
I la Lady Gaga, què fa aquí?
Lady Gaga, una altra dona, no? Una altra dona diferent, una altra dona, no?, que no ho ha tingut fàcil a la vida, una altra dona que busca la manera de ser ella mateixa, que ha trobat un talent que jo crec que no sabia ni que tenia, no?, que comença per la música i acaba sent una gran actriu i que s'atreveix amb qualsevol situació i que fa cançons amb certs missatges i que a mi m'ha arribat.
Avui ja vengo l'Anna Terresa al divan i l'estem coneixent amb les paraules que ens diu, amb les cançons que ens tria, les pel·lícules i els llibres.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
La traducció és d'Andreu Nin. Un dia extremament xafogós de començaments del mes de juliol, a l'hora foscant, un jove sortia de la seva cambra de rellogat del carreró de S i ja a fora s'encaminava lentament com no acabant-se de decidir cap al pont de K. Havia reeixit a sortir sense topar-se a l'escala amb la mestressa del pis. La cambra estava situada sota taula d'una casa de 5 pisos i s'assemblava més a un armari que a una habitació. La mestressa, que li havia llogat la cambra, dinar i minyona de servei compresos, vivia a la mateixa escala, més avall. El jove, cada vegada que sortia al carrer, havia de passar forçosament per davant de la cuina, que donava directament al replà i estava gairebé sempre oberta de bat a bat, i cada vegada en passar experimentava una sensació malaltissa d'esporuguiment que l'avergonyia i li feia arrugar el front. Estava endeutat amb la mestressa i tenia por de topar-se amb ella. No pas per... Crimen i càstig, de Fyodor Dostoyevsky. Per què t'agrada?
Més que m'agrada, jo crec que ha estat un llibre que m'ha marcat. I no et puc dir per què m'ha marcat, sinó simplement me'l van fer llegir abans d'entrar a la universitat. I recordo que en aquells moments em va impactar. Em va impactar segurament per tota la trama, per tot el... No? Com s'expliquen les diferents... Com era la Rússia d'aquell temps, no? Com es passa gana i què es fa per poder sobreviure. I tota la història mental que hi ha al darrere. Ara, si no puc ni explicar el llibre, el que sí que sé és que em va arribar molt. En aquest sentit, una mica... lligat amb explicar el per què de m'agrada això, ara estic llegint algo molt, molt interessant, que és la The Psychology of Creativity, la psicologia de la creativitat, d'un senyor que és molt difícil de dir, que és un tal Mikhail, bueno, una cosa... The Psychology of Creativity.
Molt bé.
I estic començant i veig com...
T'identifiques?
M'identifico. Ajuda una miqueta, explica qui són, no?, aquests personatges, doncs, com el Picasso, com el Dalí, o com qualsevol dels grans escriptors i mentors, no? I explica els trets de personalitat, i bueno, l'estic agafant així com un gran fil conductor d'algú que crec que pot influir molt, o que em pot ajudar molt a entendre el per què sóc com sóc.
Molt bé. Avui ha vingut la Terrés aquí al divan de Catalunya Ràdio. Mira. Mozart, Lacrimosa, aquest Rèquiem... Uau. No sé quin cel som ara, Terrés.
Bé, aquesta música em recorda molt a la meva època d'estudiant. Hi havia aquest CD a casa i jo recordo estudiar amb el Rèquiem de Mozart sempre. I era una música que sempre ha estat a la meva vida, que fins i tot he intentat posar-ho en coreografies, que es poses uns, no?, en aquests moments, amb aquests grans cas que portem aquí, escoltar això es trasllada al setè cel.
Transcendència, sí. Això és la transcendència. Tu t'ho creus que allà dalt?
Jo em crec que aquí som.
Aquí som,
i que allà segurament hi ha alguna cosa, no? Però sobretot si estem aquí, estarem allà. I això el que a mi em transporta és pau, tranquil·litat, és emoció, és no? deixar-te anar i que escoltar aquestes veus que són màgiques, no? És com màgia.
Com màgia. Sí, com màgia. En un instant, no? I t'has com transfigurat, eh? La perfecció què és? Que acabem, Terrés. Tu que la busques, tu que hi treballes, tu que t'hi empenys, què és? Però que la bellesa no estava també en la imperfecció.
Totalment.
Idò, amiga.
Hi ha una certa perfecció que és aquesta búsqueda constant de l'excel·lència, no? I de ser diferent, i de ser tu mateix, i de buscar aquell tret diferencial que farà que la teva història doncs sigui més transcendent, no? Perquè al final el que volem és deixar alguna petjada. O sigui, jo quan faig aquestes coreografies, el que intento és deixar petjada, i el que he aconseguit, crec que he aconseguit amb Xina, és deixar aquesta petjada on s'ha vist un canvi de la manera de nedar, de la manera d'expressar, no? De tenir unes xines robòtiques, de tenir un grup de nedadores que realment estaven interpretant la música que feien i que van arribar al públic d'una manera on tothom s'aixecava de la cadira, no? Per tant, que la perfecció és fer allò que tu saps fer el grau més alt de les teves possibilitats, no? I buscar aquells tants petits detalls que a vegades faran la gran diferència.
Què és el millor que has fet per ara?
Viure, ser feliç, estar amb els meus, intentar passar el dia a dia pensant de que ha valgut la pena.
D'aquí 150 anys, línia o línia i mitja, o tres o quatre paraules, una mena de Wikipedia que qui sap com serà amb tanta intel·ligència artificial, al costat d'Anna Terrés Campa, què t'agradaria que hi posés?
Una persona que a la seva vida va trobar el que era talentós amb un esport, en aquest cas amb la natació sincronitzada, i que d'ella va fer el seu modus vivendi, va fer la seva vida i va trobar grans moments de joia, d'honor, de satisfacció i de valoració, no? Tant personal com dels altres.
Anna Terrés. I nosaltres podem aplaudir!
Això és una festa, entrem a la festa.
Bravo, 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 Terrés. Que per molts anys continuï sent tu.
Gràcies.
Gràcies a tu, de debò. Santiso, Josep Lluís. Aquí a les tecles de sorra, la mota... Albert Castellví, que fa que tot rutlli. Joan Vilaplana, que avui ens ha documentat la Terrés fins l'última cèl·lula. Sílvia Coppola, encantada de la vida, continuo venint a aprendre.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppola. Escoltem les persones.
Easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not.
mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can snow me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and arms. Thank you.
giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Just need one good one to stay.